la xarxa de comunicació local. Parlem de llibres a Ràdio Porreig amb Josep Genescà. Els llibres i els seus autors seran els protagonistes cada dia, de dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda. Sintonitza'ns al 107.3 de la freqüència modulada i per streaming a radioporreig.net.
Informe especial, un programa de Ràdio Porreig editat i presentat per Josep Genescà.
Hola, bon dia. Avui us parlarem de dos llibres. Coneixerem a Víctor Record, que ens porta Pont Aeri, un llibre que ens diu que Pont Aeri feia que el Barça semblés una merda. D'això en parlarem. Però també avui parlarem amb Mercè Ibars. Ell ja ens porta un retrat d'una autora, una autora magistral, Mercè Rodoreda. Retrat de Mercè Rodoreda i Víctor Record, d'Empúries Narrativa, en són els llibres d'avui.
Informe especial. Parlem de llibres amb Josep Genescà.
I bé, avui volem parlar de Retrat de Mercè Rodoreda. És un llibre de Mercè Ibars. Parlar d'aquest llibre ens porta a una Mercè que fou en aquest llibre les seves múltiples aproximacions a Rodoreda. Des de fa 30 anys. Les amplia, les reescriu i les completa. Narradora ella mateixa configura així un relat de Mercè Rodoreda que posa èmfasi en els seus exilis i les ciutats on va viure, les seves aspiracions de dona i d'escriptora i el desig ineludible d'escriure. Un desig que va guiar-la sempre, fins quan no podia escriure i es guanyava la vida cosint. Una vida i una obra literària d'envergadura a l'Europa de després de les guerres. Una Rodoreda total, com una apassionant novel·la. Avui, doncs, en parlem amb la seva autora, Mercè Ibars. Hola, Mercè, què tal? Bon dia.
Hola, Josep, bon dia. I gràcies per la invitació a parlar amb vosaltres i amb els oients de Ràdio Puigreig.
Parlar de Mercè Ibars, permetem que presenti, va néixer a Seidi. On és això?
Això és a la Franja, a uns 30 quilòmetres de Lleida i a uns 10 de Fraga. És a dir, és la Vall del Cinca.
A la Vall del Cinca.
I frontera amb Lleida, comarques lleidatanes.
Una vall molt maca.
Sí, sí que ho és, sí. Sí, sí, us convido a visitar-la. En temps, clar, la Franja, doncs, és com que és una franja, doncs no és un territori, per dir-ho així, horitzontal, sinó vertical. Bueno, vertical, segueix la frontera, no? Llavors, doncs, la Vall del Cinca, doncs, va des de... El Cinca desemboca a Mequinensa i comença el Pirineu. Per tant, jo parlo d'aquest tros meu, que és el Baix Cinca, és allà on vaig néixer.
Aquí podríem parlar d'escriptors, no?, com en Jesús Moncada.
Sí, de Mequinensa, sí. Sí, sí, és un gran autor que tornarà a ser llegit molt i sempre perquè és extraordinari. Va crear un món molt, molt particular, molt, molt seu, i que tots i tants lectors es poden fer seus, perquè la veritat és que aquella màxima que diu que si vols ser universal parla del teu poble, doncs en literatura va així. És veritat.
Sí, el Jesús en els seus llibres deixava una petjada d'aquell riu,
Sí, sí, sí. Sí, sí. I de les mines, de la impremta de les mines, no? sí que hi ha també una mica d'agricultura en els seus llibres, però sobretot són les mines, eh? És un altre tipus de vida i de... I hi ha quasi industrial, és indústria, no? És a dir, és amb el que ens assemblem i ens separem, diguéssim, obres com la meva, com el tríptic de la Terra i tot el cicle de Mequinensa del Jesús.
Efectivament, i sobretot les persones, el Jesús també marcava insígnia a les persones, eh?
Oh, i tant, sí, bé, escriure novel·les és això, eh? És a dir, escriure novel·les és aixecar personatges, és donar-los vida o posar-los sobre el paper amb tot un llenguatge que verdaderament els representi i els faci vius, eh? Perquè els llibres no són només els temes, sinó com són escrits, quin és el treball de llenguatge i de manera de dir i d'escriure-ho que fa l'escriptor. En aquest sentit, Mercè Rodoreda és una mestra.
Efectivament. Avui parlem d'aquest retrat de Mercè Rodoreda. Un retrat que Mercè Ibars ens porta... Després parlarem, però permeteu-me que us continuï parlant de qui és la Mercè Ibars. Mercè Ibars és narradora, periodista, cultural i assagista. El 2020 va aplegar a Tríptic de la Terra la crònica La Terra Retirada, el 1993, traduïda al castellà, la novel·la La Palmera del Blat, que va escriure el 1995, ha fet que va ser traduïda al francès, i la inèdita, inclassificable, també, Labor Inacabada, en un volum d'imminent publicació en castellà.
Sí, de fet ja ha sortit en castellà aquest mes de maig.
També és autora de reculls de contes, A la ciutat en obres i Febre de carrer, que conformaran el volum Contes urbans de pròxima publicació?
També ha sortit aquest mes de maig. Estic vivint una retrospectiva, Josep.
Déu-n'hi-do, eh? Quin mes de maig,
sí, com aquestes feines, sobretot el meu treball, de tot no, però bona part del treball literari d'aquests 30 anys, doncs s'està recuperant i conformant llibres nous. És la gran sort que estic vivint, en aquest cas amb Anagrama, amb l'editorial Anagrama. I també el llibre de Rodoreda, doncs, forma part d'aquesta retrospectiva. Tu mateix ja ho has dit, no? Són 30 anys de feina, i que en aquest cas, doncs, en comptes de fer una reedició de l'últim llibre que vaig publicar sobre ella, que era el 2008, doncs, quan t'hi tornes a posar, la veritat és que acabes fent un llibre nou i que m'ha donat aquesta satisfacció, no?, de poder presentar-lo com el que sempre he procurat de fer amb Mercè Rodoreda, que és un retrat, vull dir amb això, no aquelles biografies exhaustives, no, em concentro en les coses essencials que crec que la defineixen o la mostren. Definir una persona és ben difícil, fins i tot definir un escriptor, i a més, com sempre he tingut aquesta aspiració de proposar lectures de la seva obra, i això, doncs, ho puc combinar bé amb la fórmula aquesta del retrat. Però també estic en això, no? Aquests 30 anys de feina, he fet altres coses, eh? Però en aquest cas s'estan concentrant en això, en llibres nous, com són El tríptic de la Terra, Els contes urbans, i ara aquest retrat de Mercè Rodoreda.
Exactament, però també de Mercè Rodoreda ha set pintures en collage, no?
Això era una exposició, sí.
Una exposició?
Sí, sí. Exposició quan el seu centenari, doncs vaig poder... Sempre he donat importància, i crec que em té força, la faceta de pintura de Mercè Rodoreda. Llavors vaig poder fer finalment una exposició a la Pedrera, que dic finalment perquè va ser gràcies al centenari. Moltes vegades els centenaris propicien que es facin aquestes iniciatives. He intentat que es torni a fer alguna exposició de Mercè Rodoreda, de moment no ho he aconseguit, però bé, esperem que es faci, perquè crec que els lectors i els seus admiradors, que en té molts a Catalunya, doncs, i en altres llengües també, doncs si tenien l'oportunitat de veure les pintures, que són això, col·lages i aiguades, aquarel·les, doncs estarien contents de veure-ho.
Mercè, parlant del que es fa, veiem que, a més, articulista de VilaWeb, uh-huh, i El País.
Sí, sí, sí.
O sigui, que els que vulguem seguir, hem, sí, de fer... No tenim massa problema, eh? Trobarem a qualsevol lloc.
Sí, exacte. Sí, sí.
Doncs bé, parlem de retrat de Mercè Rodoreda. El retrat de Mercè Rodoreda... Bé, ens parla de... Està estructurat en gairebé 23 capítols. Mm-hmm. És així?
Sí, sí, sí.
I per què? Perquè s'ha estructurat així, com en forma de capítols, de...
Sí, m'agrada fer-ho així. M'agrada, diguem, que pugui haver-hi un índex, una taula, en què el lector, en el cas de... Ho he fet inclús amb novel·la, eh? Amb La palmera de blat també ho he fet, i ho acostumo a fer. O sigui, m'agrada la idea que el lector, d'entrada, si mira aquest índex, pugui saber, que es pugui tenir alguna idea, impressió de què és el que es parlarà en aquest llibre, eh? En el cas aquest d'un retrat que no deixa de ser, diguéssim, una barreja entre assaig i novel·la, eh? I això m'agrada, i que fins i tot, doncs, si un dia té ganes de rellegir o de consultar algun aspecte de, en aquest cas, de la vida de Rodoreda o de la seva obra, doncs, veient aquesta taula, aquest índex, doncs ho pot trobar més fàcilment, perquè jo no faig llibres amb notes, en aquest cas, o ni referències, ni índex de noms, ni totes aquestes coses, per això.
I estem parlant de Mercè de Rodoreda, estem parlant d'una autora que n'ha fet molts de llibres, i llibres que, per exemple, doncs, podem conèixer La plaça de Diamant, que és una obra que, a més, va anar... Potser la crida ha tingut més força perquè l'han fet pel·lícula, no?
Sí, però escolta'm una cosa. No té tants llibres, la Rodoreda, eh? La seva obra és curta. Si ara no em facis contar-la...
No. Tenim Mirall trencat, La mort i la primavera, El jardí...
I vora el mar... Ves comptant. La plaça del Diamant, El carrer de les Camèlies...
El carrer de les Camèlies...
El mar, Mirall trencat, els llibres de contes que em va fer tres, Viatges i flors...
Sí.
Quanta guerra i La mort i la primavera.
La mort i la primavera, una que està que va quedar inacabada, eh?
Sí, però es va publicar. És a dir, obres inacabades. És que és una gran obra. I moltes de les grans obres, bastantes de les grans obres del segle XX, estan inacabades. I són així. És a dir, hi ha un treball... És que potser no es poden acabar, segurament. Perquè això és... Ho trobes amb autors com Kafka, com Joyce... És que n'hi ha moltes d'inacabades. I potser és que no cal que s'acabin.
I també hi ha Quanta guerra.
Sí. Mira quin títol visionari, no trobes?
Sí, déu-n'hi-do.
Un títol estrany, com si no estigués al mateix nivell de títols de les altres obres, però és un dels llibres que més reflecteix l'essència del, jo diria, de la Rodoreda persona, de la Rodoreda pública, de la Rodoreda escriptora i de la seva obra, perquè és les guerres que va viure. El tema dominant de la Rodoreda per mi és la guerra, les guerres, se n'ha de parlar en plural, i la continuació d'aquestes guerres, com veiem constantment, i ara la tornem a tenir aquí a Europa. Però sí, és a dir, es parla de vegades, no s'entén de vegades l'obra de Rodoreda en relació, doncs, als seus personatges, a un cert retrat de Catalunya, que tot això hi és, no estic dient que no hi sigui, però és el seu tema principal i més fort i més intens és la guerra i les seves conseqüències.
Sí, perquè això també fa que s'hagin de desplaçar, doncs, cap a França, no?
Sí, efectivament, l'exili, doncs, bueno, ja ho veiem constantment. Ja es deia que el segle XX era el segle de l'exili, doncs el XXI molt més encara, per moltes més raons, moltes guerres, però les guerres no són només les de les armes físiques, també hi ha, doncs, les armes econòmiques, les raons tan econòmiques i vitals perquè la gent hagi d'anar-se'n del seu país. En el cas de Rodoreda va ser això, perdre una guerra.
Sí, hi ha una relació amb una persona que és l'Anna Murià. Explica'ns una mica el per què l'Anna Murià té tant protagonista en la novel·la.
Perquè l'Anna Murià, d'una banda, diguéssim, jo la vaig conèixer, la vaig tractar bastant, i gràcies a ella vaig entendre diverses coses sobre, en aquest cas, sobre Mercè Rodoreda i sobre l'exili i sobre el retorn dels escriptors exiliats, els escriptors republicans exiliats, quan van començar a tornar. A veure, amb l'Anna Murià és que li devem, en aquest sentit, doncs, que rescatés, si volgués deixar publicar, fins i tot ho va promoure ella mateixa, les cartes que li va enviar Mercè Rodoreda. Així sabem, vam començar a saber algunes coses principals del que li va passar durant en el primer exili, fins, perquè és una correspondència que s'acaba als anys 56, una cosa així, no? I tant de la vida personal i de com, que vol dir tant la relació amb Armand Obiols, com podia sobreviure en aquells anys sota les bombes, que és quan cus més. Això ho sabem per les cartes que li va enviar l'Anna i que l'Anna va voler publicar. I també en aquestes cartes hi ha una altra qüestió que també és bàsica i que a vegades passa desapercebuda en relació a persones, cartes molt despullades, i passa, aquesta segona qüestió passa, sí, desquitllentes, i per sobre la vida privada compta més, no? Però en aquestes cartes el que veus també és que Rodoreda, tan aviat com pot, es posa a escriure, costi el que costi i en les condicions més difícils, com, perquè es va quedar i va passar una altra guerra i les condicions eren francament terribles. Llavors això té un gran valor. Després, seguint amb l'Anna Murià, doncs l'Anna Murià va viure molt de temps, es va morir en 98 anys. Doncs això vol dir que en els anys 80 i fins 90 doncs va escriure bastant sobre Mercè Rodoreda, perquè li demanaven. I gràcies a llavors vaig saber una qüestió significativa. Ella ja m'havia dit, i així ho vaig escriure ja fa 30 anys, que els escriptors de l'exili, sobretot els de Mèxic, que és on ella va estar, no, i que n'hi havia uns quants, que hi havia el Caldés, el Tisner, el Bartra, uns quants, doncs la plaça del Diamant no els hi havia agradat gens. Després, amb els anys, ella ho va matisar dient, recordant una altra cosa, que encara no en som prou conscients, que els escriptors republicans, quan tornen, no són acollits precisament entre exclamacions i aplaudiments. Ja, per exemple, sabem tots que la plaça del Diamant no va ser premiada al Premi Sant Jordi. I l'explicació habitual, que jo mateixa doncs, vaig donar fa 30 anys, doncs era això, que el jurat, per una banda, volia un altre tipus de novel·la, que no fos aquell drama que explica la plaça del Diamant, i que, a més, doncs, que hi havia les reticències respecte de la Rodoreda persona, de el que es deia en aquella època la seva vida de dona. Tot això hi és, però n'hi ha una altra de qüestió, que és el que ens va explicar l'Anna Murià, que és que no es volia premiar un escriptor de l'exili. Perquè aquell mateix any que es va presentar la plaça del Diamant al Sant Jordi, que llavors es deia Colometa, també s'hi havia presentat Pere Caldés amb Ronda Naval sota la boira, i tampoc el va guanyar. Aquesta és, per mi, tot aquest conjunt de coses que us acabo de dir és el que fan que Anna Murià sigui un testimoni importantíssim per a parlar de Mercè Rodoreda.
I també m'ha fet gràcia el llibre una cosa molt important. Quan parla de la plaça del Diamant, diu que escriu el llibre sense recordar la plaça com era.
Sí, per què no? Sí, és que això tenés, no? No sé, de fet, fet i fet, la plaça del Diamant no està gaire descrita en el llibre. El que està descrit és una mica és el barri de Gràcia, que és el carrer Major, vaja, i de la plaça del Diamant, doncs l'envelat que hi havia, un envelat de Festa Major.
I també un altre tema que el llibre...
Perdona, el que em sembla, a més, que ella vol dir és que no és una cronista.
Correcte.
No està fent una crònica, Una crònica que una crònica doncs vol dir que pots elaborar-ho molt artísticament, literàriament, però que els detalls que dones són veritables.
Hi ha un altre aspecte que m'agradaria també destacar, que és el del premi. Diu que aquesta... que no està massa d'acord amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, perquè diu que simplement s'hauria de dir Premi de Maig.
Sí, bueno, és la seva opinió. Pensa que va ser la primera autora distingida amb aquest premi. I també li hauríem pogut donar molt abans, perquè li van donar a l'any 80. I ella es va morir el 83. I la plaça del Diamant ja va ser un èxit a partir de l'any 60, s'ho publica el 62, doncs al cap de 2 anys, perquè no va ser un èxit del públic de boca a orella. És a dir, no, la crítica no n'hi havia gaire, no hi havia gaires publicacions en català per parlar-ne, i tampoc no se li va donar un gran espetec, eh? Sí, i si llegiu les cartes amb l'editor Sales, doncs es nota perfectament que feia anys que l'esperava el Premi d'Honor.
Ella era cosidora i també pintora. Sí. Jo no sé fins on va arribar la seva, el seu art.
I poeta. Sí. Poeta, en aquest cas, premiada, perquè es va presentar en diverses ocasions als Jocs Florals de l'Exili i en va guanyar les tres modalitats, que això doncs et converteixen automàticament en poeta en gairebé, que és la màxima, la màxima distinció. I ho va fer, i es va guanyar. Sí. Té aquestes facetes creatives, perquè la costura, crear, no solament cosir, sinó dissenyar model, la roba, doncs això també és un art, és un art, diguem-ne, menor, si volem, és un art, és un art comercial, pot ser-ho, i té el valor que té, però és un art, no tothom ho sap fer, i exigeix d'això una disciplina de l'ofici, crec que es va fer la roba, molta roba, ella mateixa, sempre la seva, havia comprat també coses fetes a partir de determinat moment, no? Però la roba se la feia ella, i la roba de cosir i de fer patrons i de fer sobretot em penso que era roba interior, perquè va treballar a Bordeus, per exemple, per una llenceria de gran anomenada, una casa de llenceria de gran anomenada allà, doncs segur que li devia venir amb els patronatges fet, però segur que allò ho acaba de redonir perfectament. I després, per exemple, m'he vist a la Fundació Apel·les Fenosa, que és allà al Vendrell, doncs una brusa fantàstica que va fer per a la Nicole Fenosa, l'esposa de l'escultor, ella mateixa també gravadora, i és preciosa, perfecta. Jo vinc d'una mare que sabia cosir, i que tenia una gran afecció a la roba i com fer-la, i treballava amb la modista. Llavors, es feia apreciar quan una cosa està ben feta, ben cosida, ben tallada i ben cosida.
Doncs Mercè Ibars, darradora, periodista, cultural, assagista, avui ens ha portat aquest llibre, Retrat de Mercè Rodoreda. Se'ns ha acabat el temps.
Moltes gràcies, Josep.
M'agradaria, però, abans de marxar, que em recomanessis una cançó, una peça musical que ens servís de pont per parlar amb l'altre convidat, però que en definitiva que tingués relació una mica doncs amb el que hem parlat de la Mercè.
Doncs no pot ser altra que la Plaça del Diamant en la versió i la creació, va fer la cançó de Ramon Montaner.
Doncs perfecte. Doncs agraïm a la Mercè Ibars l'atenció que ha tingut en aquest programa Parlem de Llibres, en el que avui hem volgut parlar d'aquest retrat de Mercè Rodoreda, és a dir, una Rodoreda total. Moltes gràcies.
A vosaltres. Bon dia.
Tens els ulls plens de paraules, la vida estesa al davant, aparador de joguines, cançons fàcils de cantar. Cançó d'un temps de tramvies i carrers mal empedrats, dies de sol i de pluja, barri amunt i barri avall. Nits de lluna plena, somnis d'envelat, vella com una princesa d'algun vell conte d'infants, et veig ballar un vals de punta a la Plaça del Diamant. I tu, al terrat, estenent la roba o asseguda cosint, sol amb la tarda i voltada de branes, de vent i de blau. Sentir que passen els dies com si fos un joc d'atzar, una rosa per Sant Jordi i flors negres per a Tots Sants. Xerrameca de botigues, coloraines de mercat, olor de sofre i de lluna, cada nit de Sant Joan. Nits de lluna plenes, somnis d'envelat, l'ocell de la jovenesa pren el vol mirall enllà, dolços que van i que venen a la plaça del Diamant. I tu, al terrat, estenent la roba o asseguda cosint, sol amb la tarda i voltada de branes, de vent i de blau. Llargues tardes de diumenge, polsint de lluna als terrats, quietud d'hivern al vespre quan es fa fosc aviat. Sentor de rosa perduda, claror de vidre entelat, joguina feta amb el bé, cendra d'ocell estimat. Nits de lluna plena, somnis d'envelat, i quan la cançó s'acabi un altre en començarà, car tot gira com els valsos de la plaça del Diamant. Tens els ulls plens de paraules, la vida estesa al davant, aparador de joguines, cançons fàcils de cantar. Cançó d'un temps de tramvies i carrers mal empedrats, dies de sol i de pluja, barri amunt i barri avall. Nits de lluna plena, somnis d'envelat, vella com una princesa d'algun vell conte d'infants, et veig ballar un vals de punta a la plaça del Diamant. I tu, al terrat, estenent la roba o asseguda cosint, sol amb la tarda i voltada de branes, de vent i de blau. I que passen els dies com si fos un joc d'atzar, una rosa per Sant Jordi i flors negres per a Tots Sants. Xerrameca de botigues, coloraines de mercat, olor de sofre i de lluna, cada nit de Sant Joan. Nits de lluna plenes, somnis d'envelat, l'ocell de la jovenesa pren el vol mirall enllà, dolços que van i que venen a la plaça del Diamant.
Informe especial. Parlem de llibres amb Josep Genescà.
Us vam parlar de Ponaeri. Ponaeri feia que el Barça semblés una merda. L'autor diu, no faig broma. Cada vegada que emetíem un capítol d'aquell sincom, d'aquella sèrie de 20 minuts i rialles enllaunades, superàvem en audiència qualsevol partit de futbol. Bé, avui volem parlar de Ponaeri. Què és Ponaeri? Doncs Ponaeri és aquesta història, una història d'aquesta sitcom de més èxit de la televisió pública catalana. Ponaeri parla... és de, sobre dos amics de caràcters oposats que comparteixen pis. Va acabar malament amb els actors protagonistes barallats. Manel Martínez va anar a treballar a Madrid, on s'ha convertit en una estrella televisiva en l'àmbit espanyol. Xavi Bonet, en canvi, es va quedar a Barcelona, on ha seguit la seva carrera d'actor en català. Un dia, però, en Manel Martínez ho engega tot a rodar i torna, potser seguint un desig inconfessable de passar comptes. Amb referents ineludibles de la cultura popular catalana dels últims 20 anys, Ponaeri és una novel·la hilarant, una comèdia àcida sobre l'amistat i la llengua, les renúncies i els retrobaments, i que juga amb el nostre imaginari col·lectiu amb l'atreviment i intel·ligència. Bé, doncs, això només és la contraportada d'aquest llibre, un llibre que ha escrit en Víctor Record. Víctor, bon dia.
Bon dia, Josep.
Parlar de Víctor Record és parlar de un autor que va néixer a Sant Boi de Llobregat, és escriptor i pare de dos fills. Els seus articles han estat publicats a mitjans com El Periódico, El Nacional, el Centre Cultura Contemporània de Barcelona, i també ha escrit ficcions breus pel seminari Time Out. I enguany col·labora en projecte cultural Finestres i ha fet d'escout pel festival Subsol, on Eri és la seva primera novel·la. Víctor, per què escrius aquesta novel·la?
Doncs una bona manera de parlar de l'origen de Pont Aeri és fer una analogia amb els cotxes híbrids, els cotxes que funcionen amb gas. Els cotxes que funcionen amb gas, per encendre el motor, necessiten ni que sigui una miqueta de gasolina, només per tenir l'espurna inicial. I diguéssim, aquest llibre neix d'una espurna que era preguntar-se què passaria si una parella de creadors, d'humoristes en aquest cas, partissin peres, un d'ells canviés de sistema cultural i lingüístic i un altre es quedés aquí a casa, a Catalunya, què passaria si aquesta parella tornés a ajuntar-se, tornés a trobar-se, i quines renúncies estarien fent per fer aquest retrobament, quin espectre polític estaria manegant-se dins d'aquesta amistat, i diguéssim, el llibre neix d'aquesta pregunta, no? Què passaria si aquesta reconciliació entre dues persones que han treballat plegades, però durant molts anys han estat separades, tornessin a ajuntar-se i això tingués unes implicacions polítiques i culturals molt fortes pel país. Diguéssim, aquesta era l'espurna de gasolina. Després el cotxe va a gas i agafa els viaranys que a mi m'interessava que agafés, parlar de coses que m'interessessin i abordar temes que sempre amb la comèdia com a eix central, perquè el llibre és un llibre d'humor, em permetés parlar d'això, de coses que m'importen, que m'agradava fer reflexionar sobre alguns temes com la llengua, però també com el paper de l'home heterosexual, no? en el si de l'àmbit cultural i de l'espai que ocupa dins de l'àmbit cultural, i sobretot reflexionar sobre l'amistat masculina, l'amistat entre homes i molt concretament l'amistat entre homes que tenen un projecte en comú, que tenen una creació en comú.
Sí, he vist en el llibre, he pogut veure doncs, que hi ha això, no? Que primer el que fas és donar molta importància doncs, al programa, un programa que ha tingut fins i tot Premi Ondas, o sigui que ens anem a la màxima, no? Després, aquesta comparativa entre el Barça, el que és el ser líder d'audiència, no? I poses doncs, una final de la Champions, que és clar que quan parles d'això ja dius, bé, aquí poca broma, però, en canvi, també hem vist moltes coses, hem vist una reflexió profunda del que estaves dient ara, no? De dues persones que s'estimen però s'odien, acaben odiant-se i acaben trencant-se totalment. Un projecte que els portava al més alt i, en canvi, renuncien a això. I aquesta renúncia tu l'analitzes aquí en el llibre. De quina manera vols que el lector doncs entengui aquesta renúncia i el per què?
A mi, com a escriptor, no m'agrada gaire conduir el lector. M'agrada com proposar-li, diguéssim, camins. Tampoc com a escriptor tinc gaire clar. Diguéssim, hi ha escriptors que tenen un esquema molt més clar a l'hora d'escriure, saben molt bé cap on van, saben molt bé, no?, en quin punt passarà això. Per mi el procés d'escriptura és molt semblant al procés de lectura, en un punt. Hi ha un punt de l'escriptura on jo assisteixo al que està passant davant del processador de textos com si fos un lector més de la novel·la. En aquest sentit, sí que m'agrada com que el llibre sigui... o sigui, que no sigui pamfletari, diguéssim, que no tingui una tesi molt clara on tothom que s'acosti a aquest llibre ha de sortir amb una idea molt clara sobre un tema en concret. Però sí que crec que el lector que pot gaudir d'aquest llibre és un lector que estigui o que tingui com a referents sentimentals, doncs, productes de la cultura pop catalana dels últims 20 anys, no? La gent que li agrada Plats Bruts li pot interessar aquest llibre, la gent que li agrada, no sé, hi ha referències, per exemple, a Marc Parrot, el xaval de la Peca, referents dels anys 80, dels anys 2000, a Joan Pera, que és una persona com sembla que sempre està allà, sembla com si fos un moble o una gerres que sempre ho tenim allà, però que, per mi Joan Pera és un geni, va ser la primera cara que va sortir per TV3, no? I no entenc per què no hi ha més productes de ficció parlant de Joan Pera ni que sigui en un parrafet, com és el cas de Poneri, no? Que li dediquem un parrafet perquè un dels personatges, que és el Xavi, està obsessionat amb el Joan Pera i en concret amb el doblatge que el Joan Pera feia del Woody Allen, no? També el llibre reflexiona molt sobre què fem ara. Ara que Woody Allen sembla que està cancel·lat o que per molta gent està cancel·lat, què fem amb el doblatge del Joan Pera? El doblatge del Joan Pera també el llancem a les escombraries, no? I en aquest sentit, que em preguntaves per les renúncies, el llibre també es pregunta si la renúncia que fa el Manel, el protagonista, la renúncia que fa, que és tornar del sistema cultural espanyol al sistema cultural català, realment és una renúncia. O si realment el que tenim aquí és un acte d'oportunisme, no? D'una persona que al final el que està fent al llarg del llibre és intentar esbrinar per què està fent el que està fent, quina raó hi ha al darrere, no? D'aquest voler tornar a casa, voler tornar a treballar amb el seu company, amb el Xavi, amb el que treballava a una sitcom, a una sèrie que va ser molt famosa al país. I crec que el llibre, per això et deia que no crec que sigui un llibre de tesi, sinó que crec que és un llibre que els personatges tenen un espai probable per expressar dubtes. I no sé si realment s'odien, o si el que senten l'un per l'altre realment és un menyspreu bastant gran. Perquè odiar és un sentiment molt actiu. Jo crec que el que el Manel i el Xavi fan és menysprear-se. Perquè senten que són millors que l'altre, però que necessiten a l'altre, com si fos un apèndix per fer que el públic torni.
Tu fas una reflexió sobre la llengua i sobre els castellanismes.
Un personatge fa un monòleg, no?, parlant dels castellanismes que utilitza, i són totes les paraules, tots els barbarismes que esmenta aquest personatge han aparegut al llibre. Són barbarismes que estan dins del llibre abans que s'inicia aquest monòleg.
Sí, són monòleg. Veig que el bueno, per exemple, és utilitzat cada moment, eh?
Sí.
Però no només el bueno, sinó que n'hi ha moltíssimes més, eh? Vull dir, però aquí tu fas una reflexió dient, a veure, perquè arriba un... O sigui, tu comences el llibre amb una frase que ens porta, no sé si descobrir-te a tu o descobrir exactament el que vols que l'autor entengui. I agafes unes paraules d'en Joan Brossa, que diu: em plau escriure una cosa, dir-la, després llegir-la i fer-la. Però és que vas més enllà. I quan comences, dius tres vegades, dius, esto es lo último que escribo en español. Esto es lo último que escribo en español. Esto es lo último que escribo en español. Clar, quan tu llegeixes això, vol dir una cosa, no?
Clar, esmentaves la cita de Joan Brossa. Joan Brossa diu, em plau escriure, dir-la, llegir-la i fer-la. Aleshores, després tens el primer, esto es lo último que escribo en español, està només escrit. El segon, esto es lo último que escribo en español, està en un guió de diàleg, està dit. El tercer, esto es lo último que escribo en español, està entre cometes, és a dir, està llegit, i després el que faig és no tornar a escriure en espanyol. Aquest és el gest.
Però aquest gest és un gest real de tu? Perquè aquesta és la teva primera novel·la.
És la meva primera novel·la, però no és el meu primer llibre.
I fins aquí, i tu escrivies en castellà.
Sí, exacte.
I aquí poses, fas un punt i a part? Sí?
Bé,
o un punt i seguit, què fas? Un punt i a part o un interrogant? Allò que deixes en stand-by.
El que és segur és que des que he publicat aquest llibre no he tornat a escriure, a publicar, en castellà. Escriure en castellà, doncs, si li faig un WhatsApp a la meva mare, li faig en castellà, perquè ja estic avançat a parlar-li en castellà a la meva mare, però en principi jo el que faig amb aquest llibre és iniciar una carrera en català que vull que sigui llarga i que a priori no vull conciliar amb cap altra carrera, en cap altre idioma que no sigui el català.
Perquè aquí podríem entendre doncs, que aquest llibre és una novetat, aquest moment que s'està qüestionant tant el futur del català com el perquè tu aquí et pronuncies molt clar i fas un allò que comences el llibre i expliques el que realment vols fer, no? De dir, ep, senyors, fins aquí hem arribat. I clico un botó i deixo el telèfon perquè tothom entengui que estic en modo avió.
Sí, sí. Mira, i això del personatge posant el telèfon en mode avió, i això no ho havia lligat amb el procés personal que jo estic vivint com a escriptor, però em sembla també molt, molt interessant lligar-ho d'aquesta manera, aquesta desconnexió, no? Al final, posar el mode avió és posar-te les orelleres, no?, del cavall i fer cap endavant. Sí, 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 i el llibre al final... el que vol explorar és aquests processos, no? El procés que viu, no sé, quan el Quimi Portet abandona o plega de l'último de la fila, inicia una carrera en català, aquesta decisió és una decisió grossa. O sigui, pot ser més natural o menys natural, o ell pot ser catalanoparlant, o pot ser la seva llengua materna, però la decisió és una decisió que té una sèrie d'implicacions, no? I fer-ho a l'inrevés també, el Marc Parrot disfressant-se del xaval de la Peca i anant a les Espanyes a fer una mica el monigot, i després tornant a casa i, no?, llevant-se una carrera com a cantautor i fent tot un altre producte, això té un significat, no? I jo estic molt obsessionat amb una figura que és la del Jaume Sisa, que el Jaume Sisa va anar, tornar, i no, i, bueno, ja no saps, perquè té tants personatges, allò, que mai saps si va o bé, però m'agradava molt el fet que quan se'n va anar a Madrid no només es va canviar el nom, sinó que les entrevistes, quan li preguntaven es feia dir Ricardo Solfa a Madrid, i quan li preguntaven a Ricardo Solfa per Jaume Sisa, ella es desentenia, no, jo este hombre no sé quién es, a mi no me pregunté. I aquests gestos a mi em semblen... No em semblen cap broma, no em semblen cap broma, em semblen poden tenir un, diguéssim, un component de joc i de provar coses, però són transicions culturals i lingüístiques que a mi m'interessa molt i que no trobava dins de la ficció que aquest tema s'abordés, no? L'Último de la Fila és un grup impressionant. Abandonar allò, deixar allò enrere i decidir que a partir d'ara cantaràs en català, en solitari, això és tot una cosa. I em sembla molt significatiu, hi ha molta gent que a Pont Aeri veu moltes semblances amb Plats Bruts. No, la relació del Manel i el Xavi, no? Els sembla que és semblant a la que podien pensar que tenen els intèrprets de Plats Bruts.
Sí, sí, semblava això, eh? Semblava una mica això, eh? El llibre se t'emporta cap aquí, eh?
Sí, però que la sintonia de Plats Bruts la va fer el Quimi Portet. O sigui que jo veig com tot un univers connectat que m'interessa molt, que tenia moltes ganes de reflexionar-hi i que el llibre s'expressa de moltes maneres. I hi ha com molt això, molt referent pop, molt... No vaig voler que fos un llibre de name-dropping, d'estic tota l'estona dient títols de coses, sinó que tot tingués un sentit i que tot estigués enhebrat, diguéssim, en una mateixa cosmogonia.
Mira, hi ha una cosa que també m'ha cridat l'atenció, ha sigut el tema d'una afirmació que fas. Diu, tots els actors comencen als Pastorets. Jo no sé si et refereixes a tu, que vas començar als 8 anys.
Aquesta afirmació la faig?
La fas aquí al llibre, sí? La fas al llibre... a veure, ara em costarà de trobar-la, suposo.
No, i ara, que potser n'he fet menció en alguna entrevista o a la presentació.
No, llibre, parles del llibre. Jo sí, estic parlant del llibre.
Sí, dels Pastorets. Hi ha una escena...
Com si fessis una alegoria en el sentit de dir, escolteu, tots els autors hem de començar per algun lloc, no? I comencem pels Pastorets. Sí. Ho dic perquè, per exemple, n'hi ha molts, no ho sé, el mateix Xavi Grasset, no? Diu que ell va començar fent els Pastorets, no?
Sí, sí, no, al llibre hi ha una part on el Manel, el protagonista, es topa amb un record de quan va interpretar els Pastorets. I a mi, dels Pastorets, el que m'interessa molt és com passen els anys i quan arriba tercer de primària de les escoles salesianes o de Santa Joaquim a la Badruna,
sí, exacte.
Els nens entren en aquest univers de Folk i Torres i tant fa que siguin de família castellanoparlant, tant fa això, i de sobte es veuen damunt d'un escenari interpretant aquest text per primera vegada, no? I és una cosa que al meu col·legi es feia. Jo vaig anar a una escola de monges i jo vaig fer de lluquet als Pastorets. I em semblava increïble com... Diguéssim, una cosa que... És que no sé si ara mateix això es dona o... En cas que es donés, hi hauria una persecució política d'adoctrinament del fet d'estar vestint els nens amb barretina i amb l'outfit aquest de Pastoret. No? Si això generaria una persecució ideològica i política avui dia. No sé si s'estan representant els Pastorets a l'AMB amb la normalitat que es representaven quan jo era petit. Jo sóc de Sant Boi de Llobregat. Els meus companys de classe eren castellanoparlants en un 92%, 93%. Però a l'hora de representar els Pastorets era tot una altra cosa. I a l'hora de consumir productes culturals era tot una altra cosa. Vull dir, nosaltres érem castellanoparlants, però Bola de Drac en vena, tot el dia Bola de Drac. Quan estàvem a l'institut, al Buenafuente en vena, al Buenafuente català, una altra cosa, la cosa nostra, i ens portava bojos tot això. O sigui, jo em recordo de compartir, feien el disc d'una altra cosa, ens el compartíem entre els companys de classe per escoltar el Santi Millán, el Carlitos, el Palomino, i crec que també el llibre el que parla és de com tot això s'ha perdut, de com els nens que venen de famílies castellanoparlants han perdut l'oportunitat o ja no troben l'oportunitat de consumir coses en català de forma natural. Que l'accés, diguéssim, s'ha vist una mica... Hi ha com un tap que ha fet l'aparició d'internet, ha fet que es generi, no? És una paradoxa perquè quan tot s'obre i hi ha més oferta que mai i tot és el que fa generar-se un tap perquè no arriba al final, no? Aquest contingut en català no arriba als adolescents ni a la canalla.
Hi ha una reflexió molt forta, molt important, no? Que diu exactament el Xavi, no? I parles aquí molt clar, que diu si vols esbrinar què va dir el Xavi, segueix llegint i tu trobaràs la pàgina 63. Si vols mantenir el misteri al voltant del titular del segle, passo directament a la pàgina 65. Jo m'he fixat en una pàgina d'aquestes, no dic quina, i diu: comparar la dreta catalana amb l'espanyola és com comparar Déu de l'Antic Testament, intransigent, vengatiu, maliquiavèlic, amb un sant pancràs de plàstic i pintura escrustrada. Déu-n'hi-do, eh?
Sí, jo...
Déu-n'hi-do.
Aquesta frase del Xavi no la subscric totes, però aquesta la subscric bastant. No, aquest capítol juga, diguéssim, amb la fòbia que es té pel sector convergent o la neoconvergència, com es vulgui dir, que al final és un odi absolutament espanyolista. És a dir, jo no em posaré aquí a defensar convergència, però no sembla ni millor ni pitjor que els partits, qualsevol partit espanyol, diguéssim. I el que jugava, no? Perquè també es parla poc de com el sector cultural, sobretot a Barcelona, mostrar com alguna mena d'empatia per res que faci olor a convergent, de sobte, no? Això t'estronca la vida professional i la vida cultural, no? I és el que li passa al Xavi. El Xavi fa unes declaracions una mica pujades de to sobre què en pensa d'això, de convergència, del poder aglutinador que podria tenir la Moreneta en el sector demòcrata cristià, bé, i tot això el que li provoca és que el teatre es buidi, que ningú vagi a veure'l, no? D'això no en parlo al llibre, però crec que una declaració així, doncs, el que faria és que el Xavi no tingués accés a segons quins mitjans, a segons quines plataformes, pel fet d'haver-se mostrat doncs això, una mica convergent friendly, per així.
Bé, són coses que, evidentment, podem recollir en aquest llibre, un llibre que ha estat fet amb el cor, però també amb el cap. Jo et diria, Víctor, per acabar, amb qui et sents més identificat, tu? Amb el Xavi o el Manel?
Sento molt identificat amb la Bego, que és l'amiga del Manel, que, diguéssim, és una mica, intenta ser la veu de la raó dins del llibre i posar una mica les coses a lloc. I de fet, també hi ha un moment on això es problematitza, no? Que sempre hagi de ser una dona qui li digui al tio: espavila d'una vegada, que no pot ser que estiguem així, que estem a la pàgina 100 i encara estem quasi cap endavant o cap endarrere. I això es problematitza, que sempre a la dona se li demana que dinamitzi, no? Quan hi ha un problema entre dos homes, que dinamitzi una mica, no? Però les seves, diguéssim, les seves opinions i les seves maneres de fer són les que s'assemblen més a les meves. I el Manel i el Xavi em semblen dos pobres dimonis dels que no fem encàrrec.
Hi ha un capítol que a mi m'ha agradat també especialment, perquè et treu de polleguera, que és aquest que es diu boig-boja, aquesta singularitat de la bogeria que ens porta, doncs, aquest llibre. Un llibre que no et deixa indiferent, un llibre que et porta a recordar, un llibre que et fa reflexionar i un llibre que et fa disfrutar. Víctor Record, moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu, Josep. He estat molt, molt a gust xerrar amb tu.
Espero que sigui un èxit. I veurem el camí, aquest camí que ens porta a sortir d'aquesta stand-by, diguem-ho així, del modo avión, i a veure cap on ens porta.
A veure què fem amb el modo avión. Moltes gràcies, Josep.
Molt agraït. I fins la propera.
Igualment.
Informe especial. Parlem de llibres amb Josep Genescà.
I fins aquí aquest programa. Esperem que us hagi agradat. Avui hem conegut el retrat de Mercè Rodoreda, de Mercè Ibars i la seva autora, i en Víctor Record, que ens ha parlat de Pont Aeri. Dos llibres d'Empúries Narrativa. Fins aviat. Adéu-siau.